Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Clar, si agafem la discografia d'ACDC, un piano, una guitarra, una mica de swing, una melena de color foc i la ciutat de Granollers, trobarem la fórmula perfecta per descobrir la cantant Jimena Gómez, més coneguda com a Jim. Amb només 20 anys, la granollerina ja pot dir que és la guanyadora de la segona edició d'Eufòria, el programa musical de TV3, i poc s'ho esperava a la primera gala quan va estar a punt de marxar cap a casa eliminada. La nostra convidada es va superar programa rere programa mostrant tota la seva part més canyera, més rock and rollera, però també deixant que les emocions traspassessin la pantalla per captivar l'espectador i el jurat, que la va fer favorita en més d'una ocasió. Avui Jim Gómez puja a La Caravana per parlar-nos de com va viure el concurs musical, com van ser els concerts d'Eufòria del passat 2 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb més de 30.000 persones entre el públic, i quins futurs projectes té entre mans. Jim, què tal? Molt bona tarda.
Que guai, hola, que xulo. Quina presentació, m'ha encantat. Que guai.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, molt bé. Encara amb una mica de cúmul d'emocions i païnt una mica tot el Sant Jordi.
Segueixes païnt?
Segueixo, perquè encara la gent segueix penjant històries i segueixo mirant fotos i m'estan enviant fotos encara. Llavors, és com... No acabes d'assumir... O sigui, penses que ha sigut un somni, saps? Perquè es va passar realment tan ràpid. Va ser tot com en un dia. Mm. Vam fer dos passes en un dia i es va passar molt ràpid i va acabar i era com que no ens creiem que haguessi acabat ja tot.
Mira, canvio el verb i passo a dir de com estàs a com has gestionat des que saps que ets la guanyadora d'Eufòria, a dia d'avui, tot el que t'ha vingut.
Uau. Al principi una mica vaig estar una mica de bajón i amb molt estrès i amb molta pressió.
En bajón?
Sí, vaig estar en bajón perquè jo tenia molta por de guanyar perquè sabia que em podria molt el que és la pressió de ser la guanyadora i totes les entrevistes que tenia... No, ara estic estupenda, vull dir, ara he tingut temps per respirar, però quan vaig acabar el programa un divendres, me recordo que només vaig tenir dissabte per pair bé les coses, i llavors ja anava diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, tot, tenia entrevistes o coses, i com que no em deixaven com en pau, i a més a mi em sap supergreu dir que no, llavors no deia que no, no sabia dir que no, i això em va perjudicar una mica a l'hora d'aquest estrès, aquesta pressió, saps? No tenia com temps a pair-ho tot. Però ara estic superbé, vull dir, ho he pogut pair ja, estic supercontenta, he pogut sortir als carrers de Granollers i m'he sentit superestimada i no sé, molt guai.
En sí. Algun moment has pensat, hòstia, hem de tocar de peus a terra, perquè això...
Sí.
Això està anant molt ràpid, no ho sé.
Sí, no de peus a terra, perquè jo sempre he tingut com molt els peus a terra, realment, però sí com que començar com a ser conscient realment i intentar anar tranquil·la. Perquè el que veig és que jo tampoc tinc gaire paciència, llavors he anat molt esverada tot i també penso que m'he d'aprendre també com els meus moments de poder dir tranquil, saps? Que jo vaig també molt alterada i amb tot... Bueno, mira, ja em veus que estic super alterada.
Vagi, que avui ens explicaràs tots els detalls de la teva passada pel concurs. Abans, però, vull que escoltem un petit tast. Segur que te'n recordes, això.
Tens una personalitat molt marcada, tens un caràcter molt fort. Hem de veure què passa. Ets una de les 25 finalistes.
Com et vas sentir en aquells càstings?
Em vaig sentir superbé. Vaig viure els càstings molt bé, amb 3 dies de felicitat que recordo, els 3, eh? O sigui, no sé, estava molt positiva. Penso que vaig fer molt bon càsting i vaig fer molt bona tria de les cançons i em sentia molt còmoda. Amb la gent es va fer també un vincle molt guai, poder estar tot... Me recordo, crec que el segon dia, que vam veure com a tots... Vam cantar tots uns abans d'altres i va ser com, uau, quins artistazos, o sigui... Llavors ho vaig veure com molt bé. I aquesta cançó, la Long Way to the Top, me'n recordo molt que va ser com la primera cançó que vaig cantar i no me'n recordava de què havia fet. O sigui, em vaig tornar com boja. Llavors ho recordo com molt bé. Mm. És això, que em vaig deixar com molt emportar per la música i els nervis no van poder amb mi, i cosa que em sorprèn bastant. Saps?
Quan s'anuncia la segona edició del programa d'Eufòria, tu tens clar presentar-t'hi, ja?
Sí, 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 perquè jo la primera vaig estar a punt de presentar-m'hi. Tots els meus amics es van presentar, el Joan Liaño. Mm. I jo no em vaig presentar perquè no em trobava bé a nivell salut mental ni física. O sigui, jo estava molt, molt liada, molt fotuda a nivell físic també. Me'n recordo que estava malalta i això se'm perjudicava molt. I no em vaig atrevir a presentar-me i a la segona no m'ho vaig pensar. De fet, el Joan si no em matava, si no em presentava. O sigui, el Joan em va dir... És que,
amb en Joan us coneixeu d'abans?
Sí, ens coneixíem d'abans. Vam estar un programa junts, Objectiu Paqui de Cardedeu. Uh-huh. Llavors ens coneixíem d'allà. Sí,
val.
Sí.
Allò de l'Objectiu Paqui va ser molt diferent?
Home, sí, és completament diferent. Sí que és veritat que va ser el primer programa que em va donar a mi una mica de peu en el nivell artístic a l'escenari i a nivell de tele. Perquè també jo vaig descobrir allà dalt que m'agradava molt estar a sobre els escenaris. O sigui, va ser com el pas que em va ajudar a mi a descobrir que jo m'agradava molt això. Llavors, per això em vaig presentar Eufòria. Si no m'haguessin presentat Objectiu Paqui, potser Eufòria no estaria. Sí,
ai,
sí.
Objectiu Paqui.
Wow.
Passes per aquell Objectiu Paqui de Ràdio Televisió Cardedeu a la xarxa, ara ens ho explicaves, després decideixes entrar a Eufòria. Escolta, en algun moment vas pensar, ui, segona edició d'Eufòria, això no tindrà tot l'èxit que va tenir la primera?
No vaig pensar
no?
Això, no. No, de fet, vaig pensar que era com... No, la veritat és que no vaig pensar que no tindria tant èxit. O sigui, vaig pensar que, bueno, que òbviament com la primera no hi ha cap, vull dir, la primera sempre tothom la recordarà com la primera edició, i jo no esperava que la segona hi haguessi potser tant nivell, i va ser arribar als càstings i jo vaig flipar, vaig dir, mare meva, aquesta edició
brutal, eh?
Vindrà molt forta. Llavors, els càstings em va canviar completament la perspectiva d'aquesta de dir... Com la primera no hi haurà cap, que sempre com la primera no hi haurà cap, jo vaig ser molt friqui de la primera, però és això, que va haver-hi molt nivell i supercontenta que hagi tingut èxit perquè ens ho mereixíem, jo.
Creus que això de ser la roquera d'Eufòria, diguem-ho així, t'ha jugat a favor?
M'ho pregunten molt, això. Jo penso que no em jugava a favor al principi del programa perquè el rock no és algo que sigui molt, molt visible entre joves, entre joventut. Llavors penso que no em jugava gaire a favor al principi. Jo, tot i així, vaig tirar amb el meu rotllo perquè és per al que volia. Però penso que sí que, en certa forma, sí, perquè ha donat com... La gent només es pensava que jo només faria rock, no? Que només se'm donaria bé el rock, llavors això ha pogut demostrar que he pogut anar sorprenent molt més, potser, que altres persones a nivell d'evolució, perquè he cantat de tot, pop, i m'han posat rap, m'han posat de tot, i llavors això penso que ha sorprès molt, llavors en aquesta part sí que m'ha jugat com a favor el venir amb aquest perfil tan marcat.
De fet,
sí,
Gimena, sí. Aquell càsting que escoltàvem era el mateix Albert Sala, que et deia tu tens alguna cosa que encara no tenim.
Sí, que fort. Jo pensava que em diria
això.
Que no tenia el que... m'estava dient, tenim molta gent amb molta personalitat, no sé què, i jo pensant, ja veuràs, jo no sóc una d'elles, no sé què.
Sol ser que el rock no entra molt als talent show, no?
No, per això jo tenia com aquest punt durant el càsting, jo vaig pensar durant tots els càstings que sí que és veritat que era com l'única diferent perquè no hi havia cap altra... Bueno, sí, hi havia rockeros amb mi, hi havia dos nois, crec. No, un noi, el Ferran, estava rockero també. Però noia no hi havia cap, i noia dona com molt d'esto. I jo sí que pensava en algun moment, soc l'única, no? Potser sí que tinc possibilitats, però potser no els hi quadrava, saps? Potser no era el perfil que volien en aquell moment. Llavors era com una mica això de dir, sí, tinc possibilitats perquè soc l'única rockera, però a la vegada potser no els interessa, saps?
Ara m'ho deies tu, eh? Noia i rock, creus que això t'ha ajudat també a trencar estereotips?
Sí, penso que sí. No sé, en plan, no és gaire comú, potser, sempre es veuen més nois que noies, tot i que les noies estan superpresents, o sigui, ma mare és una superroguera i he vist mogollon, he anat a molts concerts i he vist mogollon de noies, però sí que és veritat que, sobretot, gent jove, nenes joves, potser hi ha més nois que siguin més rockeros joves i jo, pues, no, saps? Noies no.
Llavors, precisament sí. Això del rock et ve pels pares, no?
Sí. Sí, des de petita, els pares i els meus tiets i tota la meva família gairebé, sí.
I ara sí, amb un peu dins del concurs, a la primera gala, va, cantes això i ens sorprens d'aquesta manera. I precisament aquesta actuació, Jim, jo em vaig enfadar, jo també sóc molt roquer, i també sóc molt fan d'Eufòria, i em vaig enfadar molt, perquè aquesta actuació precisament et va portar a les portes de l'eliminació.
Sí.
Com ho vas viure, tot allò?
A veure, és la gala que pitjor vaig passar, vull dir, em vaig sentir molt orgullosa de l'actuació que vaig fer, no penso que fossi dolenta. Ho passa és que hi havia molts companys meus, 16 persones, que també lluïen molt en el seu àmbit i és inevitable que uns es mengen més que els altres. Mm-hmm. Llavors, no... sí que m'ho esperava que em poguessin nominar, la veritat. Bueno, enviar-me a la zona de parell, perdó. Sí que m'ho esperava i no em va sorprendre. El que em va sorprendre va ser tot el després, que jo no em veia fora el primer programa i va ser heavy, ho vaig passar molt malament. Jo penso que vaig estar, com es diu, curada d'espanto ja mm-hmm. durant tot el programa, després de veure tot allò a la primera gala.
Sí. I de Guns N' Roses... ens segueixes sorprenent, perquè ens has sorprès programa rere programa rere programa, ve la gala 5 i passa això. I vas gaudir aquesta actuació, Jim?
Molt, molt.
Moltíssim, eh?
No sabia que agradaria tant aquesta cançó i als nanos els encanta. Al Palau Sant Jordi la
tots
cantaven com bojos
dins.
Els nens petits. I tots els nens petits em demanen aquesta cançó quan me'ls trobo pel carrer, em diuen pots cantar-me No Controles, sisplau? I dic, de veritat, o sigui... Jo pensava que no aniria tan bé com va anar.
Et passa molt pel carrer, això, no? El pots cantar-me?
No, em va passar només... Em passa a vegades quan em trobo com amb un grup de nanos mm-hmm. Fort que em diuen, ai, estic una estona parlant amb ells, perquè clar, els dic una conversació jo a sobre. Llavors, clar... saps? I a vegades m'ho demanen. No em passa tampoc gaire. O sigui, que em parin sí, però que em preguntin, em diguin, pots cantar-me? I jo, mare meva, porto tot el dia cantant, ara no em facis cantar un altre cop, saps?
Aquesta va ser una de les teves actuacions preferides, la de No Controles?
A veure, jo he tingut... vull dir, aquesta la vaig gaudir moltíssim i en general he gaudit bastant totes, però no és de les meves prefes. De les meves prefes tinc altres que tinc la sensació. Per mi les preferides són les que em van deixar una sensació com molt, molt potent d'adrenalina al cos. Sí, sí. Llavors, no sé, vols que et digui les meves prefes o què?
Va.
La de Toy de la Gala 3 sí. Va ser heavy. Em vaig quedar com amb molta adrenalina. O sigui, vaig acabar la cançó i és això, que no sabia ni què havia fet. O sigui, van passar moltes coses malament. Me'n recordo aquella cançó, que se'm va caure a Linier, el tutu no va funcionar, me l'havien de treure i gairebé es va quedar entrebancat. Vaig fer un pas aquí amb el micro que ja havia de cantar aquí. O sigui, va sortir com moltes coses malament, però aquella vaig tenir com molta adrenalina. Després Tatu... també, tot i que també va sortir allà que gairebé caic, amb meitat de l'actuació,
sí?
La gent no es va donar compte.
No
es va notar,
allò.
No es va notar. Doncs tinc un primer plano allà que se'm veu en plan un moment acollonida i jugular del Triquell.
M'has dit sí, Toy, sí. La primera?
Toy. Sí, sí.
M'encanta tenir un karaoke en directe. És brutal. Tu passes molt bé cantant, no?
M'encanta, m'agrada molt la música, jo.
Què et dona la música?
Felicitat, no sé, adrenalina. Em transformo... m'agrada molt perquè és com una via d'escap als problemes i en general a tot. O sigui, em passava les gales, que estava superestressada abans de cantar i començava a cantar i se m'oblidava com tot l'estrès. Llavors, després, quan deixava de cantar, em tornava a venir potser les preocupacions i tot. Però en el moment que cantava, se m'oblidava completament tot. Llavors, quan... me'n recordo que va haver una gala que no vaig passar... que vaig patir-ho molt, perquè no vaig gaudir suficientment la cançó, i em vaig ratllar moltíssim. Vaig sortir de la gala plorant perquè no havia gaudit una cançó. O sigui, imagina't. Soc superexigent en aquest sentit de que m'agrada molt gaudir-ho. Sí.
Abans d'Eufòria, ja sabies o estaves convençuda que la teva passió per la música duria al món musical? Que t'ha dit que t'hi dedicaries professionalment, vaja?
No estava convençuda. De fet, sempre em va fer molta por i per això no acabava de donar el pas. De fet, quan havia d'estudiar música i coses d'aquestes, o fer un cicle de música, no m'atrevia. Jo m'anava a l'educació infantil, que m'agraden molt els nens petits, llavors jo dic, mira, així tinc un treball fixe, que m'agrada molt, i ja està. I mai m'atrevia. I al final, doncs mira, em vaig atrevir, i ara sí que ho tinc més o menys clar, perquè a més veure la confiança de la gent en tu, això ajuda molt. Veig que la gent té molta confiança en mi, en que puc tenir una carrera musical i que estaran allà escoltant-me, llavors això m'ha donat com molta força també per poder demostrar-me a mi mateixa que mereixo, en tant que valc per això, saps?
Ara em deies, abans d'Eufòria no ho vaig fer perquè tenia molta por. Por a què?
Home, és un món molt complicat, al final. I jo sempre m'he criat, que sempre m'ha agradat la música. Jo, quan em preguntaven, deia, vull ser cantant, però d'ingènua, saps el que et vull dir? Però després, quan he anat creixent, doncs molta gent m'ha anat dient que és un món molt complicat, i com no siguis una Rosalia, doncs no sortirà bé, no? Que és molt xungo, vull dir, siguem realistes. I si no tens aquesta oportunitat, com m'ha donat Eufòria, i tot i així penso que serà molt xungo a partir d'ara currar-me un disc i tot això, penso que això costarà molt en aquest aspecte, i és un treball, però si no tens com aquesta visibilitat que t'ha donat Eufòria, és molt difícil arribar a alguna cosa. Vull dir, jo tinc, per exemple, amigues que estan començant ara traient disc, bueno, estan traient disc o estan fent coses, i és molt difícil perquè no tenen la visibilitat que la gent et conegui, saps? Llavors és molt difícil avançar en aquest aspecte. I això em preocupava molt i era una cosa que em donava molta por.
Clar, és molt xulo poder parlar amb tu perquè, clar, tu has viscut Eufòria la primera edició mirant-la i sent-ne fan, la segona des de dins, no? Vistes les dues perspectives, quina creus que és la clau de l'èxit d'Eufòria, d'un programa com Eufòria?
La clau de l'èxit? En quin sentit? O sigui, a nivell de tot.
Per què triomfa?
Per què triomfa? Doncs, home, perquè té 16 persones que són completament diferents i això és el que penso que li agrada molt a la gent. A mi el que m'agrada d'Eufòria és que em sorprenia moltíssim. Que em trobava allà gent que deia, mare meva, quins artistazos, i era sorpresa rere sorpresa. Vull dir, l'evolució de la gent, no? A part de personalitats i de gent molt forta, amb personalitats molt fortes i molt guais, i era això, de fet, bueno, és el que em va enganxar a mi, Eufòria. I tot, vull dir, és que el programa en si, tot el que tracta, els temes que tracta, la diversitat que hi ha, penso que això dona molta visibilitat i la gent li encanta.
Més enllà de pel que cantes i pel que fas a dalt de l'escenari, t'has sentit jutjada durant el programa?
Jutjada per la gent?
Per el jurat,
perquè el jurat m'he sentit molt jutjada.
El jurat t'ha de jutjar. Després parlarem del jurat. I el jurat t'ha de jutjar. Però per la gent...
La veritat és que pensava que m'afectaria molt els comentaris de la gent i m'he donat compte de que no. Sabia que a mi hi hauria dos formes de que m'afectessin les coses. O no m'afecten gens, perquè estic tan feliç en el meu univers, saps? Amb la meva gent, amb la gent que estic compartint allò i tal. Que no m'afecten gens o m'afecten moltíssim. I no m'han afectat tant. També sí que és veritat que no he vist gaires supercrítiques cap a mi, la veritat. L'única crítica que vaig veure potser va ser m'agrada molt més l'Alexia que la Gym. I a mi això no vull dir, no, saps? Però no m'han afectat tant com podia pensar. Sí, no sé.
Clar, a part de la Gim, entre els concursants d'aquesta edició trobem la Sofia, la Paula, l'Helena, en Tomàs, l'Ethan, l'Héctor, la Clàudia, el Domènec, el Carlos, la Natàlia, el Jan, l'Emi, l'Alexia, la Carla i el Ney. Heu fet molta pinya, tots?
Hem fet molta pinya, sí. Hem sigut, o sigui, jo estic superorgullosa. De fet, no haguessi viscut el programa igual si no haguessi sigut sense ells. Vull dir, és el que m'emporto i ho vaig dir, crec que una història ho vaig dir, en plan, realment per mi el regal són tots ells. Ja no era el premi, ningú. Jo penso que, bueno, almenys parlo per mi, jo no pensava en el premi d'Eufòria. Jo només volia aguantar les gales més o possible, poder demostrar-me a mi per el que volia entrar a Eufòria, que era per això, per assumir reptes, per veure com em trobo jo en situacions d'aquest estrès i d'això, i descobrir a mi mateixa, a veure si realment m'agradava tot això o no. I realment el veritable regal són els meus companys, que sense ells no haguessin sigut el mateix.
I xerreu encara?
Sí. A veure, el Palau Sant Jordi va ser com... Al final me'n recordo que ens vam posar tots a plorar quan va acabar, perquè era com això d'òbviament serà inevitable que no ens veiem com abans. Al final hem estat 3 mesos currant 24 hores gairebé, veient-nos tots els dies, i tot i que no ens coneixem de res realment, perquè ens coneixem des de fa poc, ens coneixem molt, perquè ens hem trobat en moltes situacions que uneixen molt a les persones. Llavors, és com aquest costum que t'has acostumat tant a estar amb ells, ara te l'has de treure. Perquè ara no ens veurem tant. Jo sé que hi haurà gent que m'emportaré i que poder quedar amb ells i tal, igual que hi ha gent que potser no veuré tant. Però, no sé, ens queda com això maco.
Al principi de la xerrada et parlava de la gestió, no? És més fàcil gestionar-ho en grup?
Home, no, és molt difícil. Vull dir, posar-nos... De fet, tots els festivals que van anar ara i tot això, no tots venien alguns. Hi ha alguns que estan més actius i que potser els hi ve més de gust, i altres que no, perquè tenen altres coses, que això és un més entendre molt, però en grup és molt difícil. Per això t'ho dic, que realment el que ens unia com a grup de 16 persones era el programa, i per el que estem realment com obligats, entre cometes, a estar als 16 és per coses del programa. Llavors això és molt maco, i ara no tindrem això, i potser hi ha alguns que perdem més relació, altres que tindrem més, i és inevitable. Llavors això va molta pena, però crec que sempre estarem allà els uns pels altres i sempre tenim un missatge de WhatsApp WhatsApp i qualsevol cosa per recolzar-nos.
Clar, d'altra banda, ara et parlava dels companys, però d'altra banda hi ha un equip de coach que us ha anat preparant per tot plegat, on hi trobem la Clara Luna, vocal i coach, i part del Bart musical juntament amb Jordi Cubino, productor musical, la Paula Amàlia, també a la interpretació, i qui ens va acompanyar a la caravana ara fa uns dies per parlar de Valèria, la sèrie que està promovent i que està fent. També vam poder parlar en aquest programa amb l'Albert Sala, també vam poder parlar en aquest programa amb en Daniel Anglès, i sempre, ja saps que ho fem molt, això, els periodistes i comunicadors, els hi preguntàvem qui era el seu concursant preferit. Cap ho va voler dir, és home, obvi. Fem-ho al revés.
Que jo et digui quin són el meu preferit. Uau. Sí, és difícil, eh? Jo els entenc a ells perquè al final, òbviament, segur que tenen algun preferit. El que passa és que li agafes molt carinyo a tothom. Mm. Jo crec que amb tots tens alguna petita cosa. A mi també em passa. Jo amb tots tinc com alguna cosa que li agafo molt carinyo. Mira, si t'he de dir un, perquè és amb el que més temps hem, és la, amb la que més temps hem passat i la que més probablement, tot i que tots ens han ajudat moltíssim, l'Albert Sala és un crac i jo l'admiro moltíssim, tot i que potser no he passat tant temps amb ell, però és una passada, i el Daniel Anglès, la ment pensant de tot, o sigui, és molt heavy, però la Clara Luna és d'un altre món. Vull dir, el que ens ha ajudat la Clara, els estrès que han tingut quan arribàvem a classe, i era com, Clara, no sé què fem aquesta cançó, si us plau, ajuda, i com ens ajudava, era una passada. Llavors, la Clara, de fet, jo ara vull fer classes de cant amb la Clara, m'agradaria sí? molt, perquè no li vull donar com la meva veu, a ningú més, saps? Sí, sí, i la Paula també, és que és un amor, vull dir, tots tenen alguna cosa, però amb la Clara sí que és veritat que hem passat molt temps i crec que si preguntes a tots, tots et diran el mateix, perquè és molt fort.
Anem al jurat, va, que també volies parlar del jurat.
El jurat?
Carol Roïra, Elena Gadel i Lil Dami, t'ho pregunto també a la inversa. Qui és el més dur de tots ells com a jurat?
El més dur? A veure, tots han tingut les seves gales de ser més durs i hi ha gales que potser estaven molt durs els tres, eh? També t'ho dic. Però crec que a mi la que més m'imposava era la Gadel.
Sí?
Sí. Tot i que tots m'imposen molt, però la Gadel m'imposava molt perquè és una tia que sap molt, en general, òbviament que els dos també saben, però Gadel era com de música, no? De cantar i de tot, la Carol era la d'interpretació, llavors es fixava molt més en aquestes coses, això es nota moltíssim. I la Gadel m'imposava moltíssim, i llavors sempre com que volia agradar la Gadel, saps? Volia, jo estava allà en plan, sisplau, sí. Llavors, no sé, però tots han tingut la... Però a vegades després els veus i dius, és que... Com que són un amor, saps què et vull dir?
En plan,
que es veu que t'ho han de dir perquè t'ho han de dir, però que realment ells ho gaudeixen moltíssim i gaudeixen. Es notava que a vegades et deien que no i jo els notava que no et volien realment dir que no, saps? És com això de t'he de dir que no perquè t'he de dir que no, perquè no em queda una altra, però em sap supergreu. I se'ls veia, se'ls veu com molt humans en aquest aspecte, saps? Els ha criticat moltíssim.
És un format molt més amable que altres talent shows, no? Teníeu és aquesta sensació des de dins o no?
Sí, bueno, a veure, no sé, hi ha altres que potser són més durs. A veure, Eufòria és com... Estàs a un nivell de pressió potser allà, que era una mica més... Una mica bèstia, no? Però sí, no sé, hi havia bon rotllo. Jo és que no els jutjava perquè al final és molt difícil. Jo a vegades pensava i dic, estava mirant les gales i dic, pobrets. O sigui, jo feia, pobrets que han de decidir, jo no voldria. La veritat és que jo no voldria, perquè hi havia gales que Vamos, era horrorós, vull dir, intentar decidir entre qui es quedava i qui marxava i, qui no, i a qui enviaves a la zona de perill, perquè ho bordàvem tots moltíssim. Llavors, és molt difícil el treball que fan i crec que s'ha de dir.
Clar, Jim, jo també et vull preguntar per la vostra relació com a concursants amb dues persones importantíssimes pel programa, com són Miqui Núñez i Marta Torné.
Jo, que guai. No sé, els estimo molt els dos. La Marta és que és la millor del món. No sé, la gent la critica moltíssim, però a mi és que a mi m'encanta el natural que és. És una tia superbona, que ens ha recolzat també molt quan hem sortit al programa. El Miqui és un amor, és tal qual és. Vull dir, el Miqui he gaudit moltíssim, de fet ho diré, cantant amb ell. Em transmet una sensació... Saps això de les aures? Aures de bon rotllo i soc molt així, no? I soc jo molt de les vibes que em doni la persona. I dona tan bones vibes que és molt fàcil amb el Mic i tot. I la Marta també, vull dir, són dues persones que els he agafat molt carinyo i que bueno, que fa molta pena, la veritat.
Hey.
Aquesta va ser la darrera cançó que cantes a Eufòria, no? La vas poder escollir, aquesta, em sembla.
Sí. No, vaig escollir la d'Anastàsia.
Val.
Sí, però tot i així, les dues cançons que em van posar, tot i que em van donar la d'Anastàsia, jo havia posat una de Sang Traït.
Hòstia, Sang Traït,
jo havia posat Lluna Negra.
Clar, jo vaig flipar.
No era tan coneguda, suposo, i no me la van posar, però em van posar una altra.
Jo vaig flipar, perquè jo també he estat molt fan de Sang Traït, i vaig pensar, hòstia, la Gim, coneixes Sang Traït?
No, no, sí, sí.
Ets molt jove, tu.
Sí, sí. A veure, he de dir que no els... O sigui, potser els coneixia, vull dir, ho escoltava de petita, però no sabia, el nom no el sabia. I clar, a l'haver de fer un càsting, doncs vaig posar-me a fer recerca completament de grups en català de rock, perquè a mi mare, jo volia fer alguna de rock, vull dir, no. I sabia que tenien molt... El rock català ha estat molt present, ho coneixia molt de petita, igual que Sopa de Cabra. Era música que jo escoltava, però potser no era conscient de quin grup era o tot això. Llavors ho vaig descobrir allà, i ara molt friqui de Sang Traït, la veritat. Tinc allà una playlist que em vaig fer important per als càstings i que l'escolto ara moltíssim.
Sí, abans de la final d'Eufòria, els i les concursants del programa fèieu les vostres apostes? Bé, qui guanyaria i qui no?
Al principi del programa o des dels càstings? No.
Uau, jo, des dels càstings?
Jo des dels càstings veia... Jo sabia qui entraria des dels càstings. Hi havia gent que deies, aquesta entra segur. L'Alexia jo sabia que entrava segur. El Jan pensava que era una persona que entrava segur. Llavors tenia a gent que tenia més clara que entrés. I ja, un cop des de... La veritat he de dir que no ho teníem 100% clar. Se'ns feia molt complicat. Perquè jo veia molt... És això, veiem personalitats molt diferents. Potser et tiraves al... Pensàvem tots en l'any passat, no? L'any passat qui va agradar més, qui tal. Llavors agafaves com aquests mateixos perfils. Error. No ho podíem fer això, perquè ja veus, ha canviat completament tot. I res a veure, jo crec que ens va costar tots molt a la primera gala, els que van quedar a la zona de perill, ens va sorprendre molt a tots, vull dir, bueno, incluïda a mi, que jo estava a la zona de perill, però vull dir que va ser com molt sorpresa. I la primera, a la segona, tercera, potser ja començàvem a veure més per on anaven els tiros, però al principi me'n recordo que estàvem tots molt perduts, no sabíem qui podria arribar a guanyar.
Clar, i guanyes la final amb un 59% dels vots del públic.
Fort.
Bèstia, eh?
Sí, sí, sí.
Què és el primer que et passa pel cap? Quan surt el teu nom?
Mira, jo no havia assumit que estava a punt com de guanyar o que podia ser una de les guanyadores fins que estava allà en el moment amb la Carla, que dona els percentatges, i llavors se'm veu la meva cara de susto, que faig així com dient un moment, que potser sí que sóc jo. Llavors allà sí que vaig ser realment conscient de que podia ser jo, i ja quan va sortir el meu nom va ser com mare meva. Jo ja estava amb la venda, potser sóc jo, potser sóc jo, ai Déu, ai Déu, ai Déu. I de sobte que diuen el meu nom, no sé, és que t'ho juro que no tinc paraules per dir-t'ho, o sigui, em vaig quedar en xoc. No m'ho acabava de creure.
Doncs mira, moltes vegades, allò, no?
No, no m'he mirat gaire escots, perquè em fa molta vergonya la meva reacció, tio, em tiro en terra, soc una exagerada, però bueno. Però és això, vull dir, crec que se'm van passar com molts flashbacks del que he sigut jo, de jo de petita, de jo al principi del programa, dels càstings, se'm van passar com molts flashbacks i dir, no em puc creure que hagi guanyat un programa per tot el recorregut que he tingut. Llavors em van venir com molts flashbacks de totes les gales, d'això, dels càstings, records, de que jo igual hi pensava, t'ho juro que jo, a l'entrar Eufòria, no podia ni imaginar-me que arribaria a guanyar el programa. Vull dir, jo anava per viure l'experiència, a veure quan aguanto, i jo sabia que podia ser una perfectament de les primeres eliminades, no, però sí que, saps, que podia ser una eliminada, no m'imaginava que arribaria fins allà. Llavors, no sé, em van venir això, com molts flashbacks de coses.
I guanyes el programa, i passa això.
Quan em mires així, no sé si estic volant.
Ets una altra espècie, però
jo t'estimo igual.
La cançó de l'estiu de TV3 amb en Lil Dami, aquest T'estimo igual. Com va anar tot això?
Doncs molt bé. És molt guai. O sigui, a nivell d'experiència, quan acabo de tancar com una experiència com ha sigut Eufòria, que el primer que faci sigui això, i amb Lil Dami, que és un tio supersimpàtic i que he estat molt a gust amb ell i tot, no sé, m'ha fet molta il·lusió, la veritat. I guai. No sé, estic
clar,
contenta.
Aviam, una cosa, eh? A part d'Eufòria, Gim, toques el piano, la guitarra, balles swing...
Bueno.
Fas la cançó a l'estiu, després de passar per Eufòria. Has passat pel concert del Palau Sant Jordi. Torno una mica a l'inici de tot plegat, eh? Has tingut temps per tu mateixa?
Per mi mateixa? A veure...
Per dir, hòstia, seiem...
No, no gaire. La veritat. Ara sí, ara ho estic tenint, perquè ara estic més, ara és més tranquil. Suposo que ha acabat el Palau Sant Jordi i estic tenint dies lliures també per veure els meus amics, que jo soc una persona molt d'amistats i em necessito perquè em donin energia. De fet, me'n recordo que la setmana passada sí que vaig poder quedar amb les meves amigues i va ser quedar amb elles i el dia següent teníem assaig al Palau Sant Jordi i jo estava amb una energia completament diferent. O sigui, el que fan les amistats, el que fan el poder veure la gent que estimes i encara que siguin unes horetes o el que sigui, a mi m'ajuda molt. Mm. Llavors, ara sí que estic tenint aquest temps, al principi no el tenia, llavors per això em van venir tant estrès i tanta pressió i tot, però sí, ara ho estic tenint.
Et fa respecte, o inclús por, no sé, la indústria musical que tens al davant o no?
Molt, molt. Sempre m'ho ha fet, llavors ara encara més. Estic més atrevida i tinc moltes ganes, i les ganes jo crec que poden amb tot, però òbviament hi ha molta por.
Has pensat ja en quina serà la teva proposta musical? Perquè, clar, sí que és veritat que t'hem vist fer molt rock, que és el que més t'agradava, però, clar, t'hem vist fer moltes altres coses amb les que també t'ho has passat bé, i no sé si això...
A mi m'agradaria fer barreja de coses. El rock, la meva essència, sempre m'agradaria que estigués. Llavors, guitarretes han de sonar, jo això ho tinc com claríssim. Però sí, vull tocar-ho tot. No sé, no em vull quedar amb ganes de res. M'agrada molt... Euphoria ha sigut com un joc per mi a nivell d'estils. M'ho he passat molt bé amb tots. I tot i que la meva essència sempre estarà allà. Vull dir, el rock sempre el tinc jo aquí, però no tinc per què, òbviament, fer no, la cosa més rockera del món, perquè avui en dia, lamentablement, no funciona tant, saps? Estan els grups de sempre, que són els que tiren, perquè sempre han estat allà, però potser si em fico jo a fer aquí un sang traït, potser no sé si tindria gaire èxit, però sempre vull tenir la meva essència. I estic molt oberta a tot, a idees i a tot, mentre jo, és això, mentre estigui còmode amb el que estic fent i vegi que es forma part de mi, és guai.
Has començat a treballar ja en el disc o no?
No, encara no. Hem fet ja una reunió per parlar una mica del tema, però encara no he començat a treballar. En principi, quan m'han donat vacances, saps? En plan d'això, vinga, gaudeix una mica, vés-te'n a Cantàbria amb la família i tot això, que necessito. I ja quan torni em ficaré a full, però tinc moltes ganes de treballar, a veure què puc fer, perquè tinc molta curiositat per mi mateixa. No sé realment fins a quin punt puc arribar ni com funciona la meva ment en aquest aspecte, saps? Llavors és molt guai.
Concerts a la vista, però en tens o no?
Concerts a la vista, algun ja. Algun, sí. Aquest estiu, setembre, por ahí, bueno, potser sí, sí, sí.
Em buscarem, eh? clar, deixa'm fer-te l'última pregunta, perquè ara es va dir, em sembla que la gala final es va dir ja que hi hauria Euphoria 3, no? Si no m'equivoco. Uh-huh. Han començat els càstings d'Operación Triunfo aquesta setmana aquí a la ciutat de Barcelona. Què els diries tu a tota la gent que es presenta ara?
D'Euphoria o d'Operación Triunfo?
Els diries coses diferents?
Bueno, no, en plan, en principi són dos programes semblants i no sé. Però què els diria? Pues que és superguai. És que jo estic supercontenta. De fet, tinc una amiga que també s'ha presentat a Operación Triunfo i ja ha passat el primer càsting de Barcelona i no sé, és que és molt guai. Aquests programes a mi m'encanten, ho sento. Jo és que no puc jutjar aquests programes. Són programes que penso que són molt necessaris a la vida i en general, perquè la gent també tingui una mica d'entreteniment i vegi no, tot el talent que hi ha en general a Catalunya, com a Espanya, com el que sigui, però són molt necessaris. Llavors és guai.
D'això volíem parlar nosaltres avui a la caravana de talent i per això ens ha acompanyat la Gim un dia com avui. Moltíssimes gràcies per pujar a la caravana.
Vosaltres.
Que vagi molt bé.
Deixa que passi el temps. Anem fent i anem-nos coneixent. Tu que has estat a mil llocs, però mai has provat calçots. Digue'm si a Plutó saben el ball de bastons. Digue'm quina estrella té el teu nom. Fes-me viatjar milers d'anys llum en un segon. Soc un home de l'espai, soc a l'Elon. I entro a l'estació espacial com qui va comprar pa al forn.
Quan em mires així, no sé si estic volant.
Una altra espècie, però
jo t'estimo igual, siguis la Venus o premiada del jo t'estimo igual, de Júpiter o la ciutat com del jo.
Ràdio Estel.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho. I els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous, volem ser educats a la Caravana de Ràdio Estel.
Doncs sí, aquesta hora, com sempre, volem ser educats malgrat l'estiu. I és que les vacances d'estiu és el moment ideal per gaudir en família, per descansar, per divertir-se, per què no, per anar a la platja. I d'altra banda, pels petits, també és moment d'oblidar-se de les classes. Però no sempre és així, perquè cada any, els mesos de juliol i agost, es tornen un compte enrere de l'entrega dels deures d'estiu. Els quadernets de matemàtiques, de català, d'anglès, o fins i tot, pels que són una mica més grans, les recuperacions de setembre es converteixen en la part més amarga d'aquest moment de l'any. No és gens fàcil estudiar quan tens tota la colla d'amics a la piscina o fent una excursió, per exemple. Avui intentarem donar tots els consells per pares, mares, fills i filles per aconseguir que aquestes tasques siguin el menys feixugues possible. I també aprofitarem per qüestionar-nos si els deures d'estiu són una bona eina educativa o no ho són. Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora el doctor Enric Prats, professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Doctor Prats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, la primera pregunta jo crec que és bàsica per començar a parlar d'aquest tema. Fins a quin punt són essencials aquests quadernets d'estiu?
Ui, la paraula essencials potser és molt dura, no?
Sí?
Serà essencial fins al punt que famílies, els mateixos nens i nenes, nois, ho vulguin que ho siguin. Mm. Per tant, jo no diria tan essencial, sinó potser diria importants, interessants, no? Amens, profitosos.
Ara em deia fins que els nens i nenes arribin al punt de pensar que ho siguin, d'essencials, eh? Per tant, decideixen ells?
Bé, en certa manera, segur. Ara ho deies, som a l'estiu, és una època de vacances. Jo no sé quanta gent, no sé tu, però jo en vacances no vull treballar, no? No vull fer deures, no vull tenir deures. La paraula deure ja és molt dura.
Em queden 15 dies i estic comptant les hores.
Exacte, i per tant, a partir d'aquests 15 dies no crec que vulguis tenir deures, no? I amb els nanos també que el mateix. Sí que és cert que són unes quantes setmanes que tenen, no? I que, per tant, aquest mes de juliol probablement és el mes on ells volen trencar aquella dinàmica del curs, no? Una dinàmica que ha estat més o menys interessant, més o menys amena o dura, no ho sé, depèn de com, però que ara s'imposa un canvi de ritme. S'imposa un canvi de ritme i el que no podem fer és repetir el que hem fet durant el curs, perquè no pot ser que l'estiu sigui un espai d'avorriment o un espai... Que sí, jo reivindico que l'avorriment és important i que l'estiu també és una època d'avorriment, però quan diem quadern d'estiu estem pensant en una activitat que dona, diguem-ne, reforç, dona complement, dona dinamisme, dona el fet de no oblidar-nos de que tenim unes, diguem, unes activitats que hem d'anar complint, uns aprenentatges que hem d'anar consolidant, per dir-ho així.
Em dona la sensació que la típica imatge del quadernet d'estiu... clar, portem molts anys de quadernet d'estiu, no? A mi em comença a sonar quan jo era molt, molt petit.
Molts. Tu em feies, també,
això. Sí, tant. I segurament ve d'abans. Segurament ve d'abans tot plegat. El que no ha canviat és la metodologia de treballar durant l'estiu. Potser el que hauríem de començar a canviar és això?
No et pensis, jo crec que això de la metodologia depèn de com ho enfoquem. Hi ha activitats d'estiu, si volem dir-ho així, de tipus formal, que podrien ser aquests quadernets que venen totes les editorials i que són molt còmodes, per papes i mames, perquè si tens el nen distret una estona, quan fa més sol, segurament, no? I és l'estona que els pots tenir distrets. Però hi ha activitats informals que podem fer amb els fills i filles, quan anem de vacances, fins i tot, que poden ser molt profitoses i poden servir de complement o de reforç d'aprenentatges formals, d'aprenentatges sòlids, no? Per tant, no ens quedem només amb aquell quadern d'estiu que tenia un enunciat i que et deia ta-ta-ta-ta, respon, no? No és només això. Jo crec que hem d'anar més enllà. Ja et dic, són interessants, poden ser interessants aquests quaderns d'estiu, però hem d'anar més enllà. I aquí, evidentment, les famílies tenen un paper protagonista important.
Com anem més enllà?
Podem anar més enllà, doncs, buscant activitats complementàries. Tenim, sigui a ciutat o sigui al camp o sigui on sigui, tenim moltes activitats culturals per fer. Tenim museus, tenim espais oberts, tenim espais naturals, tenim llibres per llegir. No ens hem de quedar només amb aquell quadern d'estiu que, insisteixo, poden ser interessants i útils, no? Sinó que hem d'anar a buscar altre tipus d'activitat que durant el curs no s'ha donat ocasió de fer-la, per
tant,
exemple.
Vaig on anava, eh? Tenim massa inserit al cap allò que el que no forma part de matèria curricular no és escola?
Exacte, exacte, exacte. Jo crec que vas molt bé per aquí, no? Una cosa és el que fa l'escola i aquells aprenentatges que considerem bàsics o essencials, que l'escola ja fa, no? I que durant l'estiu convé mantenir, en certa manera, o convé reforçar per aquells nens i nenes que potser no han tingut prou aprofundiment durant el curs, però més enllà d'això, l'estiu és una època ideal per anar mantenint una sèrie d'hàbits i de rutines que jo trobo essencials. Per exemple, la lectura. Mm. La lectura és una de les bàsiques, per mi, no? que es poden fer, i de manera informal. No és qüestió de castigar els nens a llegir, ni molt menys, però sí a convidar-los a fer lectures amb ells, no? Sigui en grup, sigui en família, o sigui de manera individual. Per tant, l'estiu s'ha d'entendre com un espai diferent, un moment diferent del curs, no? Per fer altres coses.
Per tant, anem a posar-ho amb exemples per visualitzar-ho tot millor, eh? Segur que tothom té al cap allò de avui et toca llegir 3 pàgines d'aquest llibre, fins que no les llegeixis no hi ha piscina, per exemple. Anem malament per aquí?
No sé si això és gaire productiu. Potser amb alguns nanos sí que ho serà, amb d'altres pot ser una desmotivació.
No sé si és productiu o no, però és contraproduent?
Pot ser-ho, efectivament, pot ser-ho. Per alguns nanos no. El fet de marcar un límit i marcar-los una obligació els pot servir, per a molts pot ser desmotivador, tant per a la lectura com pel fet de la piscina. O sigui, buscar, no?, un reforç d'aquest tipus no em sembla que sigui gaire útil en general. No deixo de dir que, i potser amb nanos que sí, que els pugui ser útil, però en general no crec que sigui una bona solució.
Per tant, allò que ens deia, doctor, és preferible abans de dir llegeix aquestes 3 pàgines de cada dia que et tocarà amb aquest llibre, que és possible que no t'agradi, és possible que sí, però és possible que no t'agradi, és preferible dir, escolta, avui anem al Museu de la Ciència,
per exemple,
que aprendrem cosetes.
Per exemple, Museu de la Ciència, Museu de la Mar, Museu d'Art, el
sigui,
Museu d'Antropologia, el Museu d'Art Modern, el museu que vulguis, no només museus, sinó biblioteques, també. Per què no? No només a llegir llibres, sinó a fer altre tipus d'activitats. Qualsevol activitat cultural pot entrar aquí, anar a un concert, per exemple, no? Anar a mirar la natura i observar la natura d'una manera més sistemàtica. Això també ho podem fer i pot tenir pot ser una activitat molt, molt interessant.
Clar, coses que fem molts pares i mares, per exemple, allò que sembla a vegades que sigui certa supervisió, no? Que el nano està llegint o fent els deures de l'estiu que li han posat o el que sigui, no? I nosaltres estem allà perquè creiem que ajudem, igual estem fent pressió.
Probablement. I els nanos no són tontos, són nanos. Per tant, ho veuen, no? Que estàs allà per controlar-los. No crec que sigui la millor manera. Una altra cosa és llegir amb ells, fer lectura amb ells. Això era una altra cosa. O fer una activitat que a tu et sembla plaent i fas que amb ells també ho siguin, no? Uh-huh. Sigui lectura, sigui un museu, sigui qualsevol tipus d'activitat. Si veuen un estímul extern que acompanya, sempre és més positiu, òbviament. Insisteixo en aquesta idea de mirar l'estiu d'una altra manera com mirem el curs escolar, per trencar.
Tenim la idea que hem de mantenir constantment a les nostres criatures ocupades?
No. O sigui, tenim la idea, sí. Aquesta idea la tenim,
la
però
tenim,
em sembla molt contraproduent.
Ho dic perquè sí que és veritat que durant l'any vinc extraescolars i som-hi, i quan no és dansa és tennis i quan no és tennis és futbol,
és no sé
el que sigui. I a l'estiu, campaments en anglès, quadernets d'estiu, l'hora de la piscina,
l'hora de lectura.
No sé què.
Sí.
Els inflem a coses mantenim, que ni els hi preguntem?
Mantenim aquesta dinàmica d'unes rutines molt marcades. Jo crec que l'estiu és un moment de trencar. Ho torno a dir, és un moment on el que convé és mirar, d'anar més enllà i mirar de no formalitzar tant el temps, no? De no fer-lo tan formal. Deixem temps informal, deixem temps lliure. Que l'estiu és això, és temps lliure. És temps per disfrutar-lo.
Fins a quin punt ha d'arribar aquest pacte entre pares i fills?
Fins al punt que es troben còmodes les dues parts. Que no sigui un conflicte. Perquè en el moment que és un conflicte, malament. Hi ha d'haver tensió. Sí, sempre hi ha tensió, òbviament. Però la tensió no té per què portar conflicte. Quan no estem còmodes, malament. Jo crec que aquesta negociació, no, s'ha de fer amb aquest to de comoditat, no, i d'informalitat, en certa manera.
Clar. Abans li preguntava també per aquell mètode de castigar si no acabes els deures, per dir-ho d'aquella manera. Si no acabes això, no tindràs piscina, per exemple. I a la inversa, oferir recompenses és positiu?
Dependrà molt del nano i del tipus d'activitat. No, jo no sé si podem generalitzar-ho tant, no? Hi haurà nanos que et podran agafar un llibre sense cap mena de recompensa ni o de càstig, i hi haurà nanos que ho necessitaran. El fet d'oferir un reforç positiu, que és el nom que es coneix això, pot ajudar en certs moments per iniciar en alguna tasca, però la tasca per si ha de ser plaent, ha de produir satisfacció, pròpiament la tasca. Si no, sempre estarem esperant aquest estímul positiu. Aquest estímul positiu, insisteixo, pot ser interessant quan comences una activitat, però a poc s'ha d'anar reduint o deixant de banda.
M'està quedant clar, de tota aquesta conversa, que el millor que podem fer com a pares i mares, o tutors, o el que sigui, és incentivar o motivar a que la criatura ho faci amb el millor gust possible. No?
El millor gust possible i de manera autònoma.
Ara parlàvem de pactes. Clar, si parlàvem de lectura, per exemple, sempre és molt millor, escolta, ja que has de llegir, ja que jo crec, com a adult, que tu has de llegir, per què no anem a una llibreria i escolts tu el llibre?
Sí, clar, perfectament. Aquesta decisió em sembla fantàstica, perquè impliques el teu fill, la teva filla, en aquesta decisió, i per tant és fonamental adoptar aquesta perspectiva, no?, en què ell se't sentirà protagonista de la decisió. Això és fonamental.
Sense menysprear les matemàtiques, eh? Jo sóc molt d'humanitats, però sense menysprear les matemàtiques. És essencial que els nanos llegeixin un estiu com aquest, on han sortit dades, per exemple, de que els estudiants de les escoles catalanes tenen un molt baix nivell de comprensió lectora?
Tenen un nivell de comprensió lectora que s'ajusta al nivell de sistema educatiu que tenim. Ni més ni menys. Per tant, no busquem aquí floritures quan no estem invertint els diners que hem d'invertir. Tinguem-ho clar, no? Això no és cap excusa, ni molt menys. Però recordem que en aquest país teníem una quota d'analfabetisme fa 50 anys altíssima d'analfabetisme, eh? Per tant, això no ho resolem en dos dies. I alerta, que països com Suècia també estan més o menys com nosaltres. Dius, ui, sí, Suècia, Suècia està pensant el mateix, no? Davant d'això, què podem fer? Oferir més obligatorietat amb la lectura? No. Jo crec que hem de fer, insisteixo, una lectura que sigui plaent, que sigui satisfactòria, que sigui útil, que sigui útil en molts sentits, no? I, per tant, aquesta pot ser la via. Sí que l'estiu és una època en què tots, no sé tu, però tothom fa la seva llista de lectura, de llibres, no?, que té pendents de tot l'any, que no sé quant. Bueno, també es pot fer amb els nanos, no? Anem a veure aquests dos, tres llibres, no?, depèn del ritme de lectura de cada nen, que pots arribar a llegir d'aquí al setembre, no?, quan tornis a escola. Bueno, pot ser un pacte, no?, un pacte amb el teu fill, de dir, anem a intentar fer això, aviam. Que no arribes? Bé, no passa res, tampoc, si no arribes, no? Però si arribes, mira, allò que et dona per fet. Sí.
Ara, doctor Prats, li fotia un patapam bastant bèstia al sistema educatiu del país. Què li falta al sistema educatiu del país?
Uf! Quant de temps tenim?
5 minuts.
5 minuts. Aviam, què ens falta? Ens falta inversió. Ens falta inversió. Estem a la cua d'Europa i de mig món en inversió econòmica. Això et donaria per un programa o per dos programes. Per què? Perquè estem arrossegant un dèficit acumulat immens, no? Que no invertim prou. A Catalunya, per exemple, no arribem al 3%, quan països amb els quals ens volem comparar estan en un 6%. Però qual cosa, això, imagina't, de manera acumulada, els diners que són. No és només això. Això és un punt important, és un punt important que fa que la resta no acabi de funcionar. També tenim una crisi de confiança en el sistema. A mi em sembla que és molt important. Això ja no és tan material, si vols, és més intangible, però la crisi de confiança es manifesta en tots els nivells. Una desconfiança dels polítics als mestres, dels mestres dels polítics, a les famílies, ara generalitzo, als mestres, dels mestres a les famílies, dels de primària a secundària, de secundària a la universitat. Amb aquesta desconfiança no es pot treballar. Per tant, una de les condicions bàsiques de qualsevol sistema educatiu és la confiança mútua.
Li plantejo diferent perquè a mi el tema educatiu, tot i que no en domini un borrall, i per això convidem experts com vostè en aquest programa, és un tema que m'apassiona molt. Em parlava d'inversió, em parlava de crisi de confiança. Li pregunto de manera diferent. Té la sensació que mentre altres països es van provant coses innovadores, el debat sobre el sistema educatiu és molt viu, aquí seguim amb una aula amb 35 pupitres on hem de decidir encara si a dia d'avui, ja em perdonaran, no entro en decisions personals que pugui tenir cadascun, és només un exemple molt clar. Encara estem decidint aquí si a les escoles públiques hem de donar religió o no hem de donar religió?
Bé, aviam...
Vull dir, aquest entenc que no ha de ser el debat. El debat ha de ser què fem amb l'educació del país.
Exacte, tu ho has dit. Què fem amb l'educació del país? Quina mena de persones i personetes volem que surtin quan acaba l'educació obligatòria? Quin sentit té l'escola avui? Plantegem això. I quines funcions ha de complir? Té una funció econòmica clara, una funció laboral, de formar, no?, per una vida laboral, però per formar també persones i ciutadans democràtics. O sigui, aquesta onada que tenim forta d'extrema dreta, per exemple, no és més que la conseqüència irreflexiva, una conseqüència irreflexiva de pensar que, bueno, hi ha una mà negra que ens ho... No, escolti, això, en gent que tingui un coneixement crític de la realitat, això no passa. Això no passa. I com s'aconsegueix? Doncs pues amb una educació crítica, amb una educació ciutadana. És el tema principal dels sistemes educatius avui en dia? Tinc dubtes, perquè ens hem volcat a unes competències que busquen altres coses, no? I amb una tecnologia que no sé si ajuda en aquest sentit, no? Que més aviat desmobilitza aquesta capacitat crítica, no la incentiva, no? Per tant, aquest és un argument important que hem de posar sobre la taula. Quina mena d'escola volem? I si realment l'escola ens importa o no ens importa. Tu mires, parles amb polítics i parles amb tothom i dius, sí, l'escola importa. Bueno, doncs demostra-m'ho. Posa'm diners. Baixa'm ràtios, tu ho deies, 30 i pico en una aula. Bueno, això és secundària, a primària no es dona. Bueno, baixem-ho. I baixar ràtios, o sigui, nombre d'alumnes per classe, vol dir posar més altres aules i posar més professorat. Ja està. I professorat preparat. Preparem-lo. Preparem-lo i preparem-lo bé, que també això vol dir inversió. Per tant, és tota una cadena que per algun lloc s'ha de començar. D'acord, bueno, doncs posem els recursos que calgui per fer-ho. Però amb aquest clima de confiança, perquè si no aquest clima de confiança, difícilment podrem avançar.
Fins que hem començat parlant de l'estiu i estem parlant...
M'agrada de l'escola,
però,
sí.
Però estem parlant de l'escola, cosa que m'interessa molt. Deixem fer-li una darrera pregunta, perquè jo sempre he tingut el dubte del per què no passa en aquest país o perquè no passa a nivell d'estat espanyol. Per què no hi ha un gran pacte educatiu d'una vegada per totes i no es passa a canviar el sistema educatiu cada 4 anyets?
Fem un altre programa?
Ara me'n queda un i mig de minut.
Te'n queda un i mig? No, per què no? Perquè l'educació és política. Està. I l'educació, quan entra en el debat polític, quan tenim una política en aquest país tan polaritzada, és molt difícil fer consensos.
Està emprenyat?
Gens. Al contrari, molt content d'estar amb vosaltres.
Doctor Enric Prats, professor de Pedagogia a la Universitat de Barcelona. Segur que algun dia en aquest programa, ja la temporada vinent, fem algun debat sobre educació i el tornarem a convidar per parlar-ne sobretot plegat. Ha estat un plaer parlar amb vostè, que vagi molt bé.
Quan vulgueu, i bon estiu, i bona lectura, sobretot.
Que vagi molt bé, bon estiu.